la lliçó, hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Unir per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
Bon dia, bon migdia, benvinguts al nostre poble i jo. Bueno, bon dia, salutacions de nou a tothom els seguidors d'aquest programa. Avui també vull saludar, com no, els que estan treballant a l'hotel, a l'hotel d'entitats. Gràcies, perquè ells també ens escolten. Bé, avui el rei Dibaum ens ha obert el programa amb aquesta seva música així una mica transcendent. Vinc a la nua sequetat de la terra. Això ens obre el programa així, perquè el programa anterior vam començar a parlar, quasi al final, del Coll d'Arcarosa, un dels llocs d'interès històric per Roda. I vam començar, doncs, amb la descripció feta del manuscrit de les ordinacions de Creixell, Roda i Barà. I llavors vàrem fer una menció del Coll de la Carosa. Bé, doncs avui, continuant amb aquest tema, engeguem, doncs, el meu poble i jo.
El meu poble i jo.
I diu, doncs, que és un important document notarial, podem dir, un important document notarial de l'any 1710, doncs, que hem fet referència en parlar dels límits de la finca de Masdenin i també en parlar de la plena jurisdicció civil i penal dels jesuïtes del cinquè senyoriu feudal. Bé, doncs això ens parla també reiteradament d'aquell lloc quan, per exemple, S'explica també que les reunions dels batlles i consellers de Creixell i Roda es feien al Coll de la Carossa. I diu així: «E així ve regint-se lo règim polític i econòmic de tot lo dit terme de Creixell, Roda i Barà, per tres jurats de tratar coses tocants, doncs, al règim i govern polítics i econòmics de tot lo terme, devien conferir-se en lo Coll de la Carossa».
Som indestriables.
O també, doncs, quan es fa el senyalament dels nous límits entre els territoris ja separats de Creixell, per una banda, i de Roda en Barà, per l'altra banda, en què, per exemple, llegim el següent. Girant, després, en vers ponent, per la part de dit Pau Vives, que volia dir que era el Vives i Graviel Barot i Jaume Canyelles, fins a la riba del torrent de la Carossa, i pujant riba amunt fins a trobar la peça de Pere Ignasi Martorell, quedant per districte de Roda, i la de Pau Llançà per Creixell, fins al dit torrent de la Carossa, i pujant torrent amunt fins a trobar la peça de terra de Rafael Gassó. Aquest document del 1710 ens diu, doncs, que del tram del torrent de la Guilera o torrent de Bonastre, que queda per sota del Coll de la Carossa, s'anomenava justament Torrent de la Carossa, i que aquest tram de torrent feia la línia de partió, o sigui, com encara ho fa, doncs, avui en dia, entre els termes de Roda i de Creixell.
Meu poble i jo.
Les ordinacions i el citat document notarial són més antics, però unes actes del nostre ajuntament, també antigues, de l'any 1864, ens tornen a parlar de la Carossa. En aquest cas, per resoldre la pretensió d'un veí de Roda, en Joan Vives i Romeu, a Roda se'l coneixia per l'Onclet, que la finca d'aquell nom, de la qual ell era propietari, doncs es traspassés al terme de Roda i al de Creixell. Del terme de Roda al de Creixell, volem dir. En fi, ja hem dit abans, doncs, que aquesta terra avui és de Creixell, la qual cosa ens permet deduir que el canvi que sol·licitava aquest reclamant es feu d'acord amb les seves pretensions. Però hi havia un petit conflicte, i era que els regidors de l'Ajuntament de Roda es negaven a concedir el traspàs en qüestió, perquè interpretaven que la petició de canvi responia a un interès crematístic de pagar menys impostos. I per complicar-ho tot una mica més, encara hi havia un altre problema, i és que el reclamant Joan Vives i Romeu, aquells dies, era precisament l'alcalde de Roda. Ojo, eh? Teníem, per tant, enfrontats entre si a l'alcalde amb els seus regidors, i els de Creixell, òbviament, a favor de l'alcalde de Roda. La influència de l'alcalde davant del governador civil feia que aquest doncs, afavorís obertament l'alcalde, raó per la qual els regidors aquí eren de transigir, i per solucionar-ho organitzar una reunió dels dos ajuntaments en una barraca de la mateixa finca de la Carossa, on aixecaren i firmaren el següent acte certificat.
Meu poble i jo.
certificat segons l'acte del ple de l'Ajuntament del 4 d'agost de 1864. En el pueblo de Roda, a 4 de agosto de 1864, reunido el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia del señor alcalde don Juan Vives y Romeu, en la que se trató de unir a este libro de acuerdos con el fin de contarse en el mismo la certificación del acuerdo celebrado por los ayuntamientos de este pueblo y Crisell, en dos del actual, referente a la nueva plantación de mojones en la propiedad de Juan Vives, línea divisoria de estos dos términos, y quedando unida, se levantó la sesión firmando de que te certifico el presidente.
La mateixa sort ens uni per sempre al meu...
I el document diu així: don Francisco Tarrat de Cortada, secretario del Ayuntamiento del pueblo de Creixell, provincia de Tarragona. Certifico que en el libro de sesiones que celebra este ayuntamiento, entre otras, aparece la del tenor siguiente. En el albergue de labradores, situado en la propiedad de don Juan Vives y Romeu, vecino y propietario del pueblo de Roda, llamado La Carosa en término de la Villa de Crisell, a 2 de agosto de 1864. Reunidos los ayuntamientos de los pueblos de Roda y de Crisell, en el precitado punto, bajo la presidencia de los señores teniente de alcalde del Ayuntamiento de Crisell y de Roda, perdón, don Juan Miró y Domingo, y del señor alcalde de este pueblo, don José Llagostera, al efecto de practicar el traslado de los mojones reclamado por dicho don Juan Vives y Romeu y dispuesto por el señor gobernador civil de esta provincia, de conformidad con el parecer del Consejo Provincial en comunicación de 4 de diciembre de 1863, y fijar tal línea divisoria de los dos términos de los expresados pueblos de Roda y de Crisell, en punto correspondiente a su antigüedad, valiéndose para este medio, o sea, de fijar los nuevos mojones en dicha línea divisoria, de los libros de apeos correspondientes a este pueblo del año 1777 y el de Roda del año 1778, cuales libros demuestran clara y explícitamente por algunas fincas colindantes de uno y otro término en donde debe figurar la nueva línea divisoria.
Natalizó. Hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
Segueixen, doncs, noms de propietaris, veïns i firmes del secretari i de l'alcalde de Crisell. Però abans de llegir aquests noms, aquí diu que hi ha una nota. Diu, només volem deixar constància que la referència d'un albergue de labradores que es fa en el certificat, interpretem, doncs, que correspon a una barraca de pedra seca, avui desapareguda, o com a mínim, ensorrada, si es correspongués amb una de la qual es conserven restes que es troba sota un garrofer tocant a la Torrentera, prop de l'abocador que avui comparteixen Roda i Crisell.
Hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo.
Bé, ara ja hem acabat amb aquest document. Doncs que diguéssim... L'altre dia vaig dir que un dia tu em venia per ahir a veure si amb aquest llibre i miraré de localitzar a veure si encara existeix aquest punt. I si el trobés, perquè resulta, miraria de fer una foto i ensenyaria, doncs, aquí correspongués. Dit això, ara jo començo, doncs, aquí una altra història. Història que, segons diu, no sé si és història o llegenda. El dramàtic parricidi de la casa Guibernau. Llegenda o història?
Sempre el meu poble i jo. el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Es diu que aquest succés es va produir cap als finals del segle XIX, que és l'època de la història de Roda que estem comentant en aquests moments, i per això intentarem explicar-ho aquí. Diu que algunes de les persones preguntades, que diuen haver-ho sentit explicar, creuen que es tracta d'una pura invenció o llegenda. Altres, en canvi, estan convençuts que és una història verídica. Història o llegenda, doncs, és una narració esgarrifosa i macabra, transmesa de boca en boca des de fa anys i explicada encara avui per la gent més gran del nostre poble. A veure si amb el temps que em queda ho puc acabar d'explicar. Diu el parricidi i la taca de sang. Diuen que a la casa Guibernau hi havia a la paret d'una cambra una grossa clapa negra inesborrable a causa d'una gran taca de sang, produïda en ocasió del luctuós assassinat d'una jove mare un dia a les 12 de la nit, just en el moment en què estava alletant la seva criatura de curta edat. Es diu que el botxí va ser un matón pagat pel marit de l'assassinada i que va actuar en presència del mateix marit, que prèviament arrabassà la criatura dels braços de la seva dona. El matón li assestà fins a 16 punyalades que varen ser mortals de necessitat. I la sang que sortia a dolls de les ferides va esquitxar la paret de la cambra i va deixar-hi aquella lúgubre marca rogenca que resultà per anys i anys inesborrable. Fins aquí, doncs, la llegenda o la història. Continuant, i diuen, els que ho narren, que la causa d'aquell crim repugnant havia estat l'enamorament apassionat que sofria el marit en qüestió a favor d'una noia soltera del poble que vivia a la casa gran del racó de Cal Gassó. La noia, que era extraordinàriament guapa i que feia d'estanquera, refusava els galantejos del marit, reprochant-li que la pretengués, sent com era un home casat. I ell, encegat per la passió, va pensar que si quedava viudo ja no hi hauria impediment ni motiu pel rebuig, i que a fi de quedar viudo faria, doncs, matar a la seva muller. I va procedir, doncs, com ja queda explicat, ajudat per un matón a sou procedent de Valls. La tragèdia que molts expliquen amb gran profusió d'ells, doncs continua dient que el parricida, instants abans de consumar-se l'acte, s'havia desdit, volem dir, del seu propòsit criminal, però que el matón l'amenaçà dient-li que el tracte ja estava fet i que si no era ella, seria ell. I per això, finalment, es va consumar el crim. I continua el relat explicant que el marit va ser immediatament detingut i empresonat, i que també va ser detingut el majordom de la casa, sota la sospita, pel que sembla equivocada, de ser qui havia ajudat el marit en la realització del parricidi. Però vet aquí que el majordom va morir a la presó misteriosament enverinat abans de celebrar-se el judici, i que en el judici contra el marit no es van trobar suficients proves inculpatòries. Del matón, per altra banda, en els relats no s'explica res més, ni se sap res més d'ell. Algú se sap que la mare, assassinada, va ser enterrada al cementiri de Roda. Que l'estanquera consternada per aquell drama tan terrible en què es va trobar compromesa va marxar cap a l'Amèrica. I no se sap qui hagi tornat mai més. I que la nena, òrfana, la van prendre uns familiars del Vendrell a viure amb ells.
El meu poble i jo, senyor...
I que bé, amb aquella taca de sang que no s'esborrava a la paret d'aquella cambra, ningú més volia anar a viure en aquella casa, fora d'alguns estiuejants que ignoraven el tràgic succés i no tenien por per la suposada maledicció caiguda sobre aquella finca.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
Fins aquí, doncs, la llegenda o la història, que avui dona peu per fer un guió d'una pel·lícula, no?
Per sempre, el meu...
Diu que és un dramàtic succés que ens ha explicat diverses persones grans de Roda. Persones tan serioses i responsables com en Manel Barot, en Maria Bonant, en Josep Mercader, o les senyores Carme Boronat, Pepita Roca, Neus Llibert, Teresina Comte, Maria Martorell, Soledat Anglada o Maria Teresa Gornals. Tota la gent gran de Roda, i alguns de no tan grans, coneix aquesta història que ja ho hem dit. Per a molts és una història certa, mentre que altres diuen que no passa de simple llegenda. Tots, però, ho han sentit explicar per altres, normalment per persones més grans que ells, i pels seus pares o pels seus avis. Hi ha, però, gran confusió quan els detalls, com per exemple de si l'arma del crim va ser un punyal o un gaminet de carnisser. Hi ha, doncs, que el Maton diuen alguns que era un carnisser de Valls, o una destral, en fi, o de si el marit per si era hereu de Cal Guibernau, o si, pel contrari, l'esposa assassinada era la pubilla i ell era un pubill sobrevingut, etc, etc.
La mateixa sort ens uni per ser...
Però quan a l'atac de sang inesborrable es dona la casualitat que alguna de les persones que hem entrevistat i mencionat més amunt va néixer en aquella casa i no en sap res. I els mestres i les mestres que molts anys després i van viure tant de temps, tampoc no han explicat, evidentment, ni cap detall. També hi havia viscut, abans que la casa fos transformada en col·legi, la família Estragués de Roda, de Cal Ritu, família de Cal Ritu, o igualment unes noies estiuejantes de Barcelona, amigues de la senyora Hierro, filla de l'aleshores secretari de l'Ajuntament. O dites les saprises, totes elles molt modernes pel que era la seva època. Però ningú mai va explicar res de cap taca de sang inesborrable. O sigui, que tot allò de la taca inesborrable al final es deuria esborrar, o potser, més probablement, no devia passar en efecte de pura llegenda. I ara ja per acabar, perquè ja hem de tancar el capítol, diu que les saprises que acabem de mencionar venien a Roda els estius cap a l'any 1925 i eren germanes d'un tal Ricard Saprises, jugador de l'Espanyol. Aquesta, doncs, venien moltes vegades amb elles. I aquí, a Roda, s'hi havia enamorat d'una filla del doctor Rull, anterior metge de Roda, però ella no li feia cas i els saprises que eren indians, acabaren finalment per marxar altre cop cap a Amèrica.
Acabava la llavor, el cor va... sol a sol vincle.
Bon, doncs, em tornes de CC. Hem acabat el programa d'avui i aquest laberint de la història o llegenda. Esclar, ell ens canta, diu, al final del laberint del segle XVI. Amb ell, doncs, m'acomiado avui fins al pròxim dimarts a la mateixa hora. Adeu, amics, que tingueu una bona setmana i gràcies per seguir el programa.
Esguard.